Ràdio Estel. Són les 9 de la nit.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11, Fórmula Lesan, amb Edu Mutante i Albert Lesan, aquí, a Ràdio Estel. One, two, three, four.
La Xina ètnica amb el Club Més Amics. Del 5 al 18 d'agost et portem a conèixer a la Xina més remota, la capital de Yunnan, Kunming, i el seu bosc de pedra, els carrers i cases de Tuanshan, les ciutats antigues de Jiangsui i Lijian, les terrasses d'arròs de Yuanyang, el congost del Salt del Tigre i moltes meravelles més. Del 5 al 18 de maig, les minories ètniques de la Xina més remota amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Més de 225.000 infants no tenen accés a la quantitat diària de llet recomanada. Cobrir-ne les necessitats és alimentar els seus somnis. Fes una donació en qualsevol oficina de CaixaBank o a granrecollidadellet.cat i aconseguim que no quedi cap nen sense bigoti. CaixaBank i l'obra social La Caixa amb el Banc dels Aliments.
Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho. oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Per molts anys, princesa, ens fem vells
estimat
i ens
George,
acostumem...
Hi ha certes coses que han de ser escrites abans...
Benvolgut pare i mare. Probablement una de les coses més lamentables...
A vegades em miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una noia...
Benvolgut, senyor president. Primer, m'agradaria presentar-me.
L'Obre Cartes. Els divendres a 8:15 de la tarda, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'Obre Cartes. Els divendres a 8:15 de la tarda, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu a radioestel.cat o us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Aran Soler, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Aran Soler.
Bona nit. Final d'infart, altre cop ahir al play-off. Aquesta vegada al Palau, en una sèrie no apta per cardíacs. 78-77 guanyava el Barça l'Assa en el tercer partit i força d'aquesta manera el quart partit demà al vespre, de nou a la pista blaugrana. A falta de pocs minuts, els blancs tenien la lliga a tocar. I no solament això, sinó que Campazzo i posteriorment Trey Tompkins van tenir el darrer segon de partit la victòria merengue, que ahir no va arribar. 2-1 a la sèrie, en una sèrie que de moment només el primer partit ha estat desnivellat i gens emocionant. El segon i el tercer realment és per disfrutar-los. El gran partit de Thomas Hurtel, Kyle Courage i de Singleton va ser una de les claus de la primera victòria dels culers. Tal i com deia un dels cracs de l'equip, Desvetis Lafpesic, la intensitat, un partit sòlid i un Palau entregat van fer que el punt es quedés a Barcelona.
Hemos jugado con la intensidad que... bueno, necesitábamos para ganar. Hemos hecho un partido muy sólido desde el principio hasta el final y hoy el Palau ha estado increíble, nos ha apoyado mucho y yo creo que hemos jugado un partido muy serio.
Comencem aquí la gravació del bàsquet al dia d'avui dijous, dia 20 de juny del 2019, amb el José Matoses al control tècnic i el Xavi Pagant a la producció.
Endavant, Aran Soler.
A Ràdio Estel, bàsquet al dia. Presented by Aran Soler.
Com dèiem, 2-1 a la sèrie Madrid 2-Barça 1. Demà, quart partit al Palau Blaugrana a partir de les 9 del vespre. En cas de desempat, si n'hi hagués, si fos necessari un cinquè partit, seria diumenge, dia de Revetlla. A la nit, també a les 9 del vespre, en aquest cas, al Wizzing Center de Madrid, a la capital d'Espanya. Qui també parlava era el capità dels Blaugrana, Pierre Oriola, que també feia aquestes reflexions a l'acabar el tercer partit. El pivot lleidatà destacava que aquest cop la sort sí ha estat del seu cantó. Oriola, que ja pensa en el quart partit.
Con un factor de suerte, esta vez de nuestro lado, por cuando el Facu ha ido para adentro, delante mío, ha resbalado, ha tirado el balón al aire y está Tomkins completamente solo para meterla y la ha fallado. La suerte a veces también está de nuestro lado y lo ha estado, pero bueno, hay que intentar ya reponerse de eso, bajar un poco la euforia porque es justo solo la primera victoria y vamos a por la segunda el viernes.
A veure què passa demà divendres. Pel que fa al Real Madrid, també protagonistes, l'equip blanc va estar a punt d'ensentenciar l'eliminatòria i va estar a punt de fer-se amb el campionat de la Lliga Endesa 2018-2019. Però al final no va poder ser. Un dels jugadors destacats va ser Facundo Campazzo, jugador italià madridista, que parlava així del partit, al final del partit, i del rival, del Barça.
Sí, una pena. Lo teníamos prácticamente controlado. Hicimos un buen baloncesto durante gran parte del partido. Creo que en los momentos que más detallistas teníamos que ser, ahí fuimos un poquito regular. Pero bueno, se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance, en lo que es el juego, los 40 minutos, al final no pudo entrar, el segundo partido entró, esta no, así que nada, no tenemos que reprocharnos nada porque hicimos un gran partido tanto física como tácticamente, así que nada, pensar en el viernes, sabemos que esto no va a ser fácil, es un playoff, es una final de la Liga, así que contra el Barça, que es un equipazo, así que hay que estar tranquilo, mejorar los errores que cometimos hoy y seguir haciendo las cosas bien que hicimos antes.
Més protagonistes del partit d'ahir i més destacats jugadors blancs, Campazzo, Tavares, Trey Tompkins, un dels que parlava era el jugador de Cabo Verde, el pivot madridista, que afirmaba que era el mejor partido que habían jugado fins ahora.
Bueno, creo que es el mejor partido de los tres que hemos jugado. Hemos estado ahí arriba y ellos han metido cuando han tenido que meter y han ido al partido. Y ya está, tuvimos la oportunidad de meter el rebote, pero no fue así. Tenemos que estar preparados para el viernes.
¿Sientes que ha sido el partido más intenso, más físico de los tres que se han jugado hasta ahora, Eddie?
Bueno, no sé, creo que entre ese y el último han sido muy físicos y nosotros tenemos que mantener eso y a ver si podemos sacar una aquí antes de ir a Madrid.
A veure què passa, com dèiem abans. De moment 2-1, jo esperem des d'aquí, des de Bàsquet al Dia, que s'arribi a Madrid i també des de Radio Estel, al Wizzing Center, el cinquè partit, que llavors ja sí que serà definitiu. Sí o sí, no o no, és a dir, campió el Barça o subcampió el Barça o campió al Madrid o subcampió al Real Madrid. Sam, què tal? Bona nit.
Bona nit, Aran.
Ahir partit tot just a l'inrevés que el del dilluns, és a dir, victòria del Barça a l'últim segon.
Així és, victòria in extremis del Barça-Barça, tot i el llançament de Trey Tompkins, aparentment un llançament fàcil, però que el pivot, doncs, tot i fer un molt bon partit, va errar i la Lliga Endesa, la Lliga CD, que s'allarga un partit més, tindrem 40 minuts més d'acció i això per tot amant del bàsquet, doncs són sens dubte bones notícies.
Partit molt físic, no?
Va ser un partit molt intens. Realment és curiós que a mesura que la sèrie es va allargant els partits es tornen més físics i això és una paradoxa tenint en compte la càrrega física precisament que estan patint els dos equips. Els petits detalls és un tòpic però cada cop importància i ahir doncs, es van imposar i va ser un altre final de cara o creu i ja amb dos consecutius.
Campazzo la va tenir i Tompkins també al final, eh?
Va ser una jugada de 50-50. Campazzo va relliscar i Trey Tompkins, tot i ser un jugador molt alt, un jugador amb bona coordinació, va errar el llançament. Sí que és cert que prèviament doncs, Singleton havia fet una molt bona finalització. El Real Madrid, doncs, que va tenir l'oportunitat per empatar, el Barça se va recuperar la pilota, però Adam Hanga doncs, va patir, se li va escapar de les mans, i el Real Madrid, com hem dit, doncs, va tenir aquesta doble oportunitat. Campazzo va relliscar, la pilota va acabar a Tompkins, i amb un palmell des del lateral de la cistella, doncs, que la pilota no va entrar, i la victòria que es va quedar al Palau.
Per cert, Trey Tompkins, jugador a tenir en compte, 18 punts i 13 de valoració.
És el que té el Real Madrid, que Tompkins doncs, no està fent uns play-offs que siguin magnífics. Ahir al Palau, doncs, juntament amb Campazzo, van ser els dos referents del seu equip. Tompkins va estar amb 3 de 6 en triples, i un jugador alt, un jugador amb un aspecte físic molt intimidador, però tot i així doncs, té bon llançament, fins a 6 triples va intentar i en va notar 3. Per tant, l'amenaça d'aquest jugador que va portar de corcoll a Oriola i a Roland Smith.
Eurtel, Tomàs Eurtel està fent un super playoff.
Un altre cop, i és curiós perquè el base francès està fent un playoff extraordinari. Les estadístiques parlen per si soles. En aquesta final ha anotat 65 punts en 66 minuts. Per tant, pràcticament a punt per minut del base francès, i són tot bones notícies. Està en ell ofensiu, està molt i molt inspirat, llançant amb bons percentatges, no està perdent moltes pilotes, està repartint joc, i sens dubte, si el Barça doncs, aconsegueix capgirar l'eliminatòria, tot i que és molt complicat encara, jo ja tinc favorit per l'MLT d'aquesta final.
Mm-hmm. Té tots els números, si la veritat és que sí, el jugador, el base francès del Futbol Club Barcelona. Ahir el Madrid molt encertat en triples.
Exacte. El Barça-Larça va estar molt potent defensant doncs, els jugadors interiors, i Randolph, Tavares, Ayon van tenir moltes dificultats, i el Madrid doncs, va basar el seu joc en el llançament exterior i va estar amb un 44% en encert en triples.
Mm-hmm. Pel que fa a la resta de l'actualitat basquetbolística, Sam, sonen dos noms al Baxi Manresa per substituir a Joan Peñarroya.
Així és, i dos vells coneguts de l'afició manresana, perquè Pedro Martínez podria començar la que seria la tercera etapa al Bages i Salva Maldonado. Per tant, dos entrenadors catalans que sonen per substituir Joan Peñarroya i continuar aquesta feina en aquesta temporada, doncs que no oblidem que el Manresa estarà tant en Lliga Endesa com en Champions League.
I anem a la resta d'Europa, anem a Turquia, perquè Sloukas finalment renovarà amb el Fenerbahçe turc.
Exacte. Això precisament confirma, o és molt a prop de confirmar, la continuïtat de Tomàs Eurtel al capdavant del Barça-Lassa. El Barça-Lassa estava pendent de veure què feia Sloukas, el base grec firma 3 anys i atenció 6 milions d'euros, que serà un dels jugadors més ben pagats d'Europa, i això pràcticament doncs, dona d'entendre que Eurtel seguirà el Barça-Lassa.
Sí, és el que t'anava a preguntar. Eurtel segurament renovarà. Clar, es parla també al Madrid de renovacions d'altes i de baixes. Clar, ara és l'època, no? Ara és el mercat. Tomàs Eurtel té tots els números de seguir, malgrat tenir ofertes, en aquest cas com la del Real Madrid. Però, clar, és d'esperar que el Barça li millori la fitxa actual, també, no?
Jo crec que s'ho ha guanyat. Realment, aquesta temporada ha fet una molt bona temporada i aquest tram final de campanya està sent espectacular. Per tant, jo crec que Tomàs Eurtel doncs, serà juntament amb l'encara no confirmat, però pràcticament fitxat, Corey Higgins i una tercera espasa, doncs podien ser els líders d'aquest projecte.
I no siguem agosarats, Sam, però ja sé que potser no és políticament correcte parlar a hores d'ara d'això. Però de qui creus que prescindiria el Barça a les hores d'ara de jugadors de l'actual plantilla? Perquè, clar, per fitxar també s'ha de prescindir.
Exacte. Acaben contracte 5 jugadors. Zaka Vlasic té números per sortir, però també té molts números per continuar i està pràcticament fet. Kevin Serafán serà baixa, per tant ja tenim aquestes dues baixes amb Blasic i Serafán.
A més, perdona, Sam, però la raó del Serafín és molt clara, perquè amb el Pesic no té gaire bona connexió, eh?
Sí, i Thomas Hertel realment tampoc té bona relació amb Pesic. Tot i així, arriba un punt en què les parts estan obligades a entendre's. Fa pinta que Pesic continuarà com a entrenador al Barcelona i Thomas Hertel, doncs, Pesic no li ha de permetre certes coses que potser ell doncs, faria diferent o preferiria un base molt més cerebral, com és Kevin Pangos, però si Hertel està notant el 30% dels punts del Barcelona en aquesta final, sens dubte ha de continuar en aquest projecte.
Pesic una temporada més, segurament, eh? No, o sigui, un contracte, ell segurament firmarà un contracte per un any més, no per dos.
El serbi, sí, fa pinta que seguirà doncs, en la política d'aquestes últimes temporades i continuarà any a any i renovant només per una temporada.
Sam, ja anem acabant, però aquesta matinada se celebra el draft NBA, eh?
Així és, una de les nits més esperades per tots els aficionats i seguidors del bàsquet universitari nord-americà i s'esperen sorpreses del draft, com sempre.
Quines són?
A veure, el que sí que podem dir és que pràcticament segur el número 1 serà Zion Williamson, que és un aler pivot de 2 metres i, atenció, 129 quilos, però és un jugador molt fort, molt potent, que ve de Duke, una de les universitats més il·lustres del bàsquet nord-americà, i jo diria que des de LeBron James no hi ha hagut un jugador que ha generat aquesta expectativa. Per tant, tot fa apuntar que en la primera elecció els New Orleans Pelicans escolliran a Zion Williamson. Recordem també que fa poc més d'una setmana els Pelicans van confirmar que enviaven als Lakers a Anthony Davis, un jugador que també ocupa aquesta posició d'aler pivot. Per tant, tot fa apuntar que el número 1 serà Zion Williamson i jugarà la temporada que ve a New Orleans.
Algun jugador més podria estar dintre d'aquest draft, a part d'aquests 5?
Jo crec...
Clar, això ja són... Perdona, Sam. Però clar, això ja són opinions que té cadascú, no? Llavors, clar, penses... Jo crec que aquest l'altre, i aquí estem suposant, clar, només faltaria, no? Però pot entrar algun jugador més de darrera hora? Perquè, clar, això és tan, diguéssim, subjectiu que mai saps per on pot anar, per on poden anar els trets. És a dir, clar, estem parlant... Tu estàs parlant ara, i és veritat, eh? Barrett, Williamson... Clar, són 5, però és que poden entrar algun més, no?
Sí, sí que poden haver-hi sorpreses i hi ha jugadors que realment tenen molt potencial. El que sí que és evident és que els traspassos que hem vist fins al dia d'avui doncs ens defineixen molt bé, que tampoc n'hi ha hagut molts, però hi ha hagut noms grans que han canviat d'equip, com per exemple Anthony Davis, o l'equip que té la segona elecció, que és Memphis. No oblidem que fa poc més de 24 hores Memphis confirmava que l'envia a Utah a Mike Conley, que és el seu base titular. Per tant, el fet de que Conley deixi la plaça de base titular lliure, tot fa apuntar doncs, que llavors els Grizzlies escolliran el base Ja Morant, que és un jugador molt ràpid, un jugador de 1,91 m, per tant és relativament alt, un jugador que només ha estat 2 anys a la Lliga Universitària i que ve de Murray State Racers, que és una universitat molt modesta, una universitat sense massa pretensions, però que l'excel·lent temporada de Morant, que ha notat 25 punts i ha repetit 10 assistències de mitjana, els ha fet doncs, disputar la Sweet 16, que és la classificació i és la disputa dels 16 millors equips a la Lliga Universitària. Per tant, sí que és cert que sempre poden haver-hi sorpreses, però fa pinta que les primeres dues posicions estaran pràcticament confirmades. Hi ha el dubte de on va Jarrett Culver, que és aquest escorta, un gran tirador físicament molt potent també, perquè sí que és cert que diuen que els Knicks poden escollir Barrett, com tu has dit, però els Pelicans, que tenen, no oblidem, la primera i la quarta elecció, que se la van aconseguir a través del fitxatge i de l'intercanvi amb Anthony Davis, poden reforçar-se amb dos excel·lents i magnífics jugadors, com són Zion Williamson i Jarrett Culver. Per tant, poden haver-hi moltes sorpreses, però tot fa indicar que els primers quatre escollits seran aquests jugadors que acabem d'anunciar.
I aquest que deies, Colney, per exemple, que se'n va als, als Memphis, Utah, diguéssim. Ah, Utah, perdó. Sí. Com creus que es pot adaptar aquest jugador a Utah? Perquè, clar, és molt fàcil dir des d'ara, diguéssim, com que són franquícies, sabem que són franquícies, com funciona allà la NBA, no? Però, clar, el fet és, dius, la notícia la diem, però, clar, després, com s'adapta el jugador al joc de l'equip? Perquè no és el mateix dir, ha fitxat, i després veure'l jugar, no?
Sí que hem vist que Mike Conley necessitava un nou repte, i vulguis o no, no oblidem que Mike Conley doncs, va, ha perdut un dels seus millors amics i ha perdut una de les referències interiors, com era Marc Gasol a Memphis. Per tant, els Memphis que estan passant una transició i Mike Conley, que és un, per mi un dels millors bases de l'NBA, doncs necessitava una nova etapa. A Utah es trobarà un equip jove, un equip amb aspiracions de play-off, de cap mena de dubte, i la peça del domino doncs, fa caure Ricky Rubio. Ricky Rubio, base titular dels Jazz, i tot fa indicar que amb l'arribada de Conley, doncs, a partir de l'1 de juliol, Ricky Rubio serà agent lliure, per tant, podrà negociar amb l'equip que vulgui. I Indiana Pacers sembla que està un equip interessat en el base del Masnou. Veurem què acaba passant, perquè és un equip atractiu, un equip amb aspiracions de play-off i de fer alguna cosa, un equip amb jugadors joves. Però sí que és cert que jo no tinc cap dubte en que Mike Conley doncs, s'adaptarà bé a Utah i que Utah també doncs, agrairà tenir algun base d'aquesta qualitat.
Molt bé, Sam. No sé si hi ha alguna cosa més a comentar, a part d'això del Ricky Rubio i d'algun jugador català més a l'NBA o europeu. Bueno, ja vam dir que Tony Parker, ho parlàvem l'altre dia amb l'Adrià González, l'experta en la NBA, que Tony Parker es retira, una autèntica icona del bàsquet europeu, jugador europeu, però que està a l'NBA, eh?
Exacte. Tony Parker, hi ha poques coses a comentar. El jugador francès que va provar aquesta última temporada a jugar amb Charlotte, després de deixar San Antonio, i bueno, ell seguirà amb la seva feina com a directiu a l'Asvel Villeurbanne, un equip que realment els últims anys doncs, ho està fent bé a Europa, està jugant un bon bàsquet, i el Morabanc Andorra, no oblidem, que va jugar contra l'equip francès la temporada passada i va vèncer el doble partit, però sens dubte doncs, sembla que Parker voldrà continuar vinculat al món de la cistella, però com a directiu, i sens dubte doncs, trobarem a faltar la seva classe i un jugador, sens dubte, memorable.
Molt bé, Sam. No sé si hi ha alguna cosa més. Si no, parlem demà. Seguim parlant demà aquí al Bàsquet al Dia.
Perfecte, moltes gràcies. Fins demà.
Bona nit. Molt bé, Sam. Sam Gutiérrez, expert en bàsquet. Bona nit i fins demà.
Bona nit, fins demà.
Bàsquet al Dia, amb Aran Soler.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
I seguim amb més bàsquet, perquè fins ara parlàvem del clàssic, del Barça-Madrid, del 2-1 a la sèrie del play-off final de la Lliga Endesa, i que demà reprèn aquesta sèrie amb el quart partit. Parlem ara de la Lliga Dia Femenina, la Lliga Estatal del Bàsquet Espanyol Femení. Com no podia ser d'una altra manera, parlarem del Cadí la Seu d'Urgell properament els propers dies, i també volem parlar de l'Espar City Leaf Girona, l'actual campió i, contra tot pronòstic, contra el Perfumeries Avenida de Salamanca, que en el mes passat es va proclamar campió de la Lliga Dia. I és que l'equip d'Eric Surís vol anar més, vol tenir més ambició, vol tenir més ambició de cara a la temporada que ve, ja sigui a Europa, ja sigui a la Lliga. L'Eric Surís l'entrevistàvem aquí al Bàsquet al Dia en els darrers dies i ens deia que l'equip vol anar més, però a poc a poc, i sobretot donava rellevància a les jugadores que darrerament s'han incorporat a l'equip gironí de l'Espar City Leaf Girona. I és que ell valorava així els tres fitxatges. D'entrada, veia així a la jugadora Sònia Petrovic.
La Sònia pot aportar molt, és evident. És una jugadora top mundial. Ve de ser fa una temporada doncs, la millor jugadora de l'Eurolliga. Per tant, en aquest sentit, ens pot aportar de tot. De tot, en tots els sentits. una jugadora experimentada, una jugadora amb molt de talent, amb molta qualitat, amb caràcter guanyador, i que, en definitiva, doncs, ha aportat tot això, no? No només una cosa, sinó que realment és qui és, perquè ens pot aportar tot.
Això és el que pot aportar Sonia Petrovic. També ha fitxat aquests últims dies la jugadora Magalí Mendy, que Eric Surís també feia aquesta reflexió sobre ella.
És una jugadora total, en aquest sentit, perquè és una jugadora que ens aportarà intensitat i agressivitat defensiva i també ofensiva, per la seva també verticalitat, la seva potència i alhora també els seus bons percentatges, no? Perquè Jan Pere destacava els seus bons percentatges i els seus bons números aquest any jugant a França i a Eurolliga, però ja amb nosaltres va completar una temporada molt regular en el llançament, sent una tiradora molt fiable, no? Per tant, en aquest sentit, doncs, també una jugadora total, una jugadora no vam poder retenir, com deia en Pere, ara fa dues temporades, i en aquest sentit, doncs, molt contents. És una jugadora que va quedar molt contenta en tots els sentits de la seva estada aquí, i hem mantingut el contacte durant aquest temps, i ella, doncs, ha estat molt interessada en tornar, i així hem pogut, doncs, també, doncs, sumar-la en aquest nou projecte.
Ho deia el Pere Puig, el director esportiu de l'Uni Girona, que també havia parlat dies abans del fitxatge de la Magalí Mendy, que havia estat a l'Esparts i Telefe Girona i ara torna de França. I la darrera incorporació que s'ha sabut aquests dies ha sigut la jugadora Adaora Elonu, que també Eric Surís la valorava així.
Bé, és molt coneguda per nosaltres, no? Perquè ens hem enfrontat molts anys i molts partits, i també ens ha fet mal en les seves principals virtuts, en molts partits claus, en moltes finals. Aquestes principals virtuts, està clar que també són la seva presència física, la seva defensa, també la seva capacitat de polivalència a nivell també defensiu, però també ofensiu, em referia que pot tirar de fora, pot postejar, una jugadora que en aquest sentit, doncs, pot tirar la pilota a terra, també una jugadora, doncs, bé, molt versàtil, que pot defensar dintre, pot defensar fora també, per tant, una jugadora polivalent i que ens anirà molt bé també, doncs, per equilibrar aquesta plantilla.
També s'ha sabut, que ja se sap ja fa dies, que l'Andrea Vilaró és jugadora, nova jugadora del Perfumeries Avenida de Salamanca. L'Esparts City Leaf Girona, que programa d'aquesta manera la temporada vinent, el curs 2019-2020, i també ho està fent el Cadí, la Seu d'Urgell, que en parlarem en els propers dies de com està l'actualitat a la Seu d'Urgell en relació al bàsquet femení. I això és tot. Abans d'acabar, dic que Rudi Fernández, amb els tres triples que van cistellar ahir en el tercer partit del play-off, al Palau Blaugrana, supera els 770 triples de Raúl Pérez i es col·loca sisè màxim triplista en un play-off, amb un total de 771 triples de l'era ACB. També Walter Tavares, jugador del Real Madrid, està molt a prop de renovar pel Club Blanc per als propers 5 anys amb un nou contracte que triplicaria la seva fitxa actual i el convertiria en el pivot més ben pagat de tot el bàsquet europeu. El València Bàsquet té la intenció de renovar la seva plantilla aquest estiu entre 2 i 6 fitxatges, vol fer l'entitat valencianista. La planificació, s'assegura des del club, es preveu llarga de cara per poder afrontar la temporada que ve. D'altra banda, també l'entrenador català Pep Clarós serà el nou seleccionador de Bahrein. Després d'estar 2 anys al bàsquet japonès, el de Tiana agafa el timó d'aquesta selecció. Serà la quarta en tota la seva carrera fins al moment, ja que ja ha dirigit les seleccions del Salvador, Mèxic i Egipte. Clarós ha firmat amb Bahrein per un any.
Bàsquet al dia, amb Baran Soler.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
I això és tot. També recordar que Toronto s'està buscant un quart implicat en el tiroteig que va haver-hi durant la celebració dels Toronto Raptors en la consecució de l'anell NBA davant el Golden State Warriors. Ara sí, ho deixem aquí. Gràcies al José Matoses per estar al control tècnic, al Xavi Pagant a la producció i a tots vosaltres per seguir-nos. Tornem demà, divendres, per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Aran Soler, amb el suport d'Endesa.